fi, són partidaris de la independència, etc, etc. Allà han dit, al moment, demana que hi hagi pressupostos i han tingut una actitud, a mi em sembla, en aquest punt, fixi's que havia dit, coherent, no? Bé, doncs tots els grups estem interpel·lats a això, no? O és que no és bo que hi hagi uns pressupostos amb la inversió social més important des de en democràcia en aquest precís moment? Veureu com això estem tots d'acord, no? Fins i tot el PP hauria de revisar els seus plantejaments.
Sap que fins i tot matèria, Junts, no? Fins i tot Junts el que estava reclamant, com a mínim en l'últim moment, o fins l'últim moment abans de presentar les seves esmenes a la totalitat, eren garanties al govern espanyol, no tant de què inclourien els pressupostos, com de l'execució que se'n faria d'aquests pressupostos. Sí. A Catalunya, amb aquesta xifra d'inversió d'un 13%, potser és una mica més, perquè crec que aquest 13% era comptabilitzat fins al mes d'agost, i per tant segurament al mes de setembre alguna cosa es deu haver fet, i potser no és una mica més del 13%, però vaja, si no és un 13 serà un 15, i si no seria un 18 o un 19.
Per... Serà bastant més, tot i que és veritat que hi ha un dèficit d'execució provocat per molts anys de manca de projectes a Catalunya, no? Però, miri, jo ahir posava de relleu durant la sessió de control, parlant de coherència, com parlàvem ara, doncs que em sembla molt bé que es demani que la Llei General d'Audiovisual reculli protecció de les llengües cooficials, jo amb això hi estic d'acord, i també el meu grup hi està treballant aquí a Madrid, però hi ha la Llei del Cinema, que es va aprovar el 2010, i durant 10 anys de governs que buscaven, no? I no han aconseguit, afortunadament, la independència de Catalunya, no l'han aplicada. Això ho diu la Plataforma per la Llengua, no? Hi ha es fixa un percentatge del 25% de les emissions de pel·lícules en sales de cinema que haurien d'estar o doblades o subtitulades en català. Estem a un 3%, no? Jo preguntava a Esquerra Republicana si es presentaran una autoesmena a la totalitat, no? Posant com a condició que despleguin ells, que han estat governant 6 anys la Llei del Cinema. I deia, escolti'm, allò que vostè exigeix, i fa bé d'exigir, s'ho autoexigeix també vostè, perquè tindrà una mica més de credibilitat, no? O a TV3, que ha passat de gastar d'invertir el 7% del seu pressupost en creació de ficció en català al 0,3% en 10 anys, no? És a dir, ho demanem a nosaltres i no ens ho apliquem. Amb execució pressupostària...
Però segurament...
Execució pressupostària, si em permet, la dada que tinc jo a cap de la ràtio d'execució de les inversions és del 32%. Ho estem verificant, perquè també la informació aquí és confusa, no? Per tant, a mi em sembla molt bé que ho demanin al govern d'Espanya, i jo treballaré també perquè augmenti aquesta dada d'execució, no? Que ja he dit que té un dèficit arrossegat de molts anys de manca de projectes i de manca de tramitacions, que són sempre molt garantistes, sobretot si són inversions importants en matèria d'infraestructures, però jo aquí, és a dir, o la T-Mobilitat, que porta 6 anys de retard. És a dir,
ara li demanaré per la T-Mobilitat, perquè a més avui presenten una moció subsegüent també al Parlament de Catalunya, i aquí al programa n'hem parlat, sí. I força les darreres setmanes d'aquesta T-Mobilitat. Li volia demanar només una qüestió en relació amb la Llei de l'Audiovisual. És veritat, vostè feia aquesta intervenció ahir al Parlament de Catalunya, no? Clar, vostè podia fer aquesta intervenció ahir al Parlament de Catalunya perquè la Llei del Cinema inclou un percentatge. Després es pot entrar a discutir, com vostè fa, no?, de si aquest percentatge es compleix o no es compleix, però el percentatge existeix en el redactat de la llei. La Llei de l'Audiovisual hauria d'incloure també un percentatge clar per després poder entrar en la discussió de si es compleix o no aquest percentatge clar.
Bueno, s'ha parlat de que ha d'haver-hi un respecte, i jo estic d'acord, a les llengües cooficials, una protecció de les llengües cooficials i un respecte a les competències autonòmiques, i s'està justament, no és ni projecte, estem en un avantprojecte,
però
el Consell de Ministres no està ni tancada la discussió, no?
No ha d'incloure un percentatge.
Jo crec que ha d'incloure mecanismes, i no rescarto que aquest sigui un, que afavoreixi la presència de totes les llengües cooficials, també del català, en aquesta matèria, no?
Quin percentatge li semblaria?
Jo no, miri, jo tinc molt respecte per la gent que està treballant en aquest assumpte, el meu grup ho està seguint, també ja està implicat, no? I anem a... No vull dir ara un percentatge en públic, ni vull tenir respecte per la gent que hi està treballant, i sí que tinc la convicció que trasllado a la seva audiència de que això es farà protegint les llengües cooficials i respectant les competències autonòmiques, no? I torno a insistir, em sembla molt bé, jo amb això hi dono suport, és que ha sigut clar i explícit, com també estarem en un pacte per la defensa del català. El que demano és que el govern quan exigeix això, sol t'exigeixi també amb ell, no? I per així no estem sempre en aquest discurs victimista de que tot sempre és culpa dels altres i de gent que, en fi, administracions que volen perjudicar Catalunya, no? Sempre estem en aquest discurs quan moltes coses depenen de nosaltres, no? Jo dic en un sentit positiu, eh? I en un sentit constructiu, hi ha moltes coses que es poden fer, eh? I no s'està fent. I també és feina meva, doncs, del meu grup, i jo meva com a cap de l'oposició, de posar-ho de relleu, que és el que intento fer sempre amb educació i amb respecte, però també diem les coses pel seu nom, no?
A veure, vostè feia referència a aquesta T-Mobilitat. Nosaltres n'hem parlat i n'hem parlat força en aquesta arrencada de temporada de Ràdio Estel d'aquesta passant amb la T-Mobilitat. Crec que les últimes declaracions que hi va haver en aquest sentit van ser del vicepresident Puigneró al Parlament de Catalunya, on va dir que l'últim retard era culpa de l'alcaldessa Colau, la Laia Bonet, membre del PSC i que està al govern de Barcelona, també en parlava aquests dies i deia que no és una qüestió de l'autoritat del transport metropolità només, sinó que hi ha també tots els retards que hi ha hagut, els problemes informàtics que vam conèixer fa tot just un mes. Vostès plantejaran que en 6 mesos tot això hauria de tenir un encarrilament avui al Parlament de Catalunya. No és una mica agosarat intentar resoldre en 6 mesos el que fa tants anys que portem arrossegant de sobrecostos i de retards?
Miri, nosaltres podem entendre que aquesta qüestió sigui una qüestió, fins i tot diria que tècnicament complexa i que pugui haver-hi algun retard, si no ens agrada, diguem-ne, minimitzar aquestes qüestions, no? Ara, hi ha gent que ha donat moltes lliçons, i ha exigit moltes coses, i quan mirem la feina que fan ells, no? Com gestionen els temes, doncs, home, menys lliçons, no?
Em refereixo
al govern de Catalunya. El vicepresident Puigneró fa pocs mesos que està amb aquesta responsabilitat i jo amb això també vull ser just. Ell, en concret ell, porta 5 mesos al front d'això, no? I és un problema, sí, ho dic amb totes les lletres, heredat. Però, escolti, això no és problema meu. Hi ha una continuïtat en aquest govern, que ha sigut un mal govern per Catalunya, que ha deixat el país 10 anys després molt pitjor. No? I en moltes vegades jo els sento donar lliçons al Parlament de Catalunya i dir que podem gestionar nosaltres tot des d'aquí. Bueno, i com gestiona el que té entre mans, no? I el primer que volem fer nosaltres és posar el focus que en aquest assumpte hi ha un retard, i que acaben explicacions per què es produeix aquest retard i de quin cosa ha tingut aquest retard. I el que volem, sobretot, i vostè ho ha mencionat a la seva pregunta, és posar un horitzó de solució. És a dir, ho fem això no tant per treure els colors, que òbviament s'havien tret en el govern d'un molt malament que ha gestionat aquest assumpte, sinó sobretot per dir anem a solucionar-ho, no? Però hi podria parlar també del Centre de Formació Professional de CET, que porta 6 anys tancat, no? O sigui, són dos exemples. N'hi ha més, però són dos exemples molt diàfans de que les coses aquí no es fan prou bé i que jo crec que es veu molts factors, sens dubte, però sobretot hi ha hagut l'atenció fixada en prioritats que no són les que en aquest moment demana Catalunya, no? Per tant, jo crec que el que fem nosaltres és primer dir, escolti, això no pot funcionar així, posin-hi atenció, expliquem en claredat per què hi ha hagut aquest retard i quin cost ha tingut, no? I sobretot anem a resoldre-ho, perquè dona la impressió que si no hi posem el focus i no hi posem una mica d'energia, seguirem així 6 anys més, no?
Sé que anem justos de temps, que avui torna a haver-hi sessió al Parlament de Catalunya i que hi ha d'anar. Només 3 qüestions molt ràpides m'agradaria demanar-li abans d'acabar. Una, no sé si com a exministre de Sanitat a vostè li consta alguna informació en relació amb aquesta informació que apareix a The Lancet, segons la qual a Espanya hauríem arribat ja a la immunitat de grup o podríem estar-hi a tocar?
Bueno, miri, les dades que jo he anat seguint i vaig comentant amb algunes persones de l'equip que vaig tenir al Ministeri de Sanitat van en aquesta direcció, no? Estem per sobre del 88% de percentatge de població diana, per tant, major de 12 anys, no? En pauta completa de vacunació, és un percentatge molt alt, no? Dels més alts del món, i això ens acostaria al que els experts anomenen immunitat de grup, no? Tal com està funcionant la pandèmia, en l'àmbit d'epidemiologia es parla d'erradicació o eliminació d'una pandèmia, no? Erradicació, quan s'erradica tot el món, això no és possible ara, perquè hi ha llocs del món on percentatges de contagis encara molt baixos, no? Fixis Rússia, fixis alguns altres països que estan en una situació que no és bona, i es parla d'eliminació quan es fa referència a un país concret. No? Tampoc és un objectiu factible ara eliminar la pandèmia a Espanya, perquè si està en altres parts del món el contacte i la mobilitat arribaria aquí, però sí de subir una immunitat de grup via vacunació important. No? Jo crec que estem en uns nivells molt propers, diuen els experts, a arribar-hi, i això és un mèrit de tota la població espanyola i del sistema sanitari espanyol, no? Que s'ha portat a terme un procés de vacunació de matriu europea, és Europa, diguem-ne, el que surt reforçada en tot aquest procés de vacunació, 450 milions d'habitants que ens hem posat d'acord amb adquirir un profogui de vacunes i administrar-los amb uns criteris molt similars a tots nosaltres, no? I, en fi, crec que estem en el camí correcte, no? Tot i això s'ha d'anar amb prudència, perquè estem veient que altres països doncs torna a haver-hi uns repunts de contagis que no ens podem prendre a la lleugera, no?
L'altra qüestió té a veure amb Badalona. D'aquí a 4 dies, Xavier García Albiol deixarà de ser l'alcalde de Badalona. El PSC assumirà l'alcaldia amb un acord de govern amb la resta de forces polítiques. Xavier García Albiol deixa de ser alcalde per aparèixer als papers de Pandora?
Miri, deixa de ser alcalde perquè en aquest moment tot polític ha de tenir una actitud que s'empar sempre, no? Però en aquest moment més que mai, no? No és res personal, amb Xavier García Albiol, amb qui jo havia de dir també que tinc una relació personal correcta. No és cap qüestió personal, però entenem que la seva actitud no és la correcta en aquest moment, i va donar unes explicacions que van quedar desmentides a les poques hores per noves informacions que van aparèixer. I Badalona no pot, que és una ciutat molt rellevant a Catalunya, molt important, no pot estar pendent de qüestions que afecten a la vida o al comportament que ha tingut el seu alcalde, no? La situació és excepcional, insisteixo, no és res personal, però sí que hem entès, no nosaltres, sinó tots els grups o la resta de grups del consistori de Badalona, doncs que en aquest moment excepcional s'ha havia de donar una resposta excepcional, i tot i que tenim plantejaments polítics molt diferents, s'han acordat uns mínims per poder desbloquejar la situació de la ciutat, no?
On hauríem de situar el límit de l'exemplaritat dels polítics? Però perquè, per exemple, pregunto, Xavier García Albiol no és prou exemplar per ser alcalde, però sí regidor?
Que sigui regidor o no, van votar els ciutadans, i això no podem fer-hi res la resta de grups, no? Ell és una decisió personal que...
Però ell sí que la podria prendre, per això li demano sí. A vostè, des del seu punt de vista, de la concepció de la política.
Això cadascú miri, jo em sembla que s'ha de ser exemplar i funcionar, però no ell ha de prendre una decisió en aquest sentit, i ha de comunicar, i jo també ho vull respectar si ell està convençut que, en fi, que el que ha fet té una explicació, una defensa, ell sabrà. Jo amb això no vull ser molt prudent i no vull entrar. El que sí que vull dir és que en aquest moment no podem tenir la ciutat de Badalona pendent de si el seu alcalde ha fet o ha deixat de fer una cosa i si sortiran noves informacions a aquest respecte, no? Badalona ha d'anar endavant, i Badalona ha d'afrontar problemes que són rellevants, no? I aquesta excepcionalitat ha provocat, insisteixo, que la resta de grups es posin d'acord, ens posem d'acord amb uns mínims per tirar endavant la ciutat, i almenys per part nostra no hi ha res personal contra ell, ni contra ningú, eh? És una qüestió simplement d'entendre que la ciutat ha de trobar una via de sortida, no?
Quan hem començat aquesta entrevista, jo he dit que Salvador Illa és el primer secretari electe del PSC, bàsicament perquè vostè es va presentar per encapçalar el partit i ningú més ho ha fet. Per tant, tècnicament, fins que no se celebri aquest congrés el 18 i el 19 de desembre, no? Si no m'equivoco, doncs no hi haurà la votació, i per tant, fins aleshores no podrem dir que ho és, però vaja, és el primer secretari del PSC perquè ho serà segur. Quin és el seu objectiu? Què voldria que fes el partit amb vostè estant al capdavant?
Bueno, governar Catalunya, no? És a dir, jo penso que el darrer congrés nostre ens vam fixar objectiu, el primer secretari Miquel Iceta va fixar objectiu de que el PSC tornés a ser el primer partit de Catalunya, i jo crec que això ho hem assolit, no? I crec que l'objectiu que tenim ara és contribuir a aquest nou temps que s'ha obert a la política catalana es consolidi, no? I l'objectiu nostre és el govern de la Generalitat i l'ampliació de parcel·les de govern a Catalunya, no? Contribuint a que Catalunya reforci els seus vincles amb una Espanya plural i diversa i amb una Europa que cada vegada ha d'enfortir més els seus mecanismes de codecisió, no? Aquest és l'objectiu, el camí que nosaltres ens hem traçat, no?
Salvador Illa és el cap de l'oposició a Catalunya, és primer secretari electe del PSC, avui ens ha acompanyat al matí a Ràdio Estel. Gràcies per haver vingut, un plaer.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé, el deixo marxar, que tenen sessió encara avui al Parlament de Catalunya.
Moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé, fem una pausa per la publicitat breu i continuem en directe al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Una pista per tots els Android que tinguin l'app de Ràdio Estel. Per seguir-nos, descarregueu-vos la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Tots els serveis de sempre, ara, des de la nova app per Android. Ràdio Estel Oficial.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Les Montses estrenen nova cançó i arriba amb força.
Lliure com el vent pels cars.
Troba el nou single Lliure al seu àlbum En l'aire, un disc que promet directes intensos i contundents. Ja a les teves plataformes. Descobreix Les Montses. Escolta música en català amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Descobrir una gran ciutat, omplir la panxa amb bon menjar.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra. El programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí. De seguida obrirem el temps de tertúlia, però des de les 8 del matí us estem explicant que avui és un matí molt complicat als accessos a la ciutat de Barcelona, a l'àrea metropolitana. Teníem un accident que aquest matí arribava als 17 quilòmetres de cua a l'autopista AP7. Fem una cosa, tornem cap al RAC a aquesta hora i així sabem quina és ara mateix la situació, a veure si s'ha normalitzat. Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora continua la situació força complicada a l'AP7 a causa d'aquest camió avariat des de primera hora del matí a l'altura de Mollet del Vallès. És en sentit nord, en sentit Girona, i ara hi ha 10 quilòmetres de retencions des de Barberà. A més, més endarrere a Sant Cugat també hi ha 5 quilòmetres més, també en sentit nord. Per tant, pràcticament des del Papiol fins a Parets del Vallès, fins a aquest tram de Mollet, molt carregada aquesta AP7. També hi ha un camió avariat a la Ronda Litoral. Just talla la sortida 14 de la zona franca en sentit Besòs. De fet, s'han senyalitzat els desviaments en aquest punt i també hi ha 4 quilòmetres de cua en aquesta ronda litoral. I, a més, també tant la ronda de dalt fins a Vallcarca com la ronda litoral porten encara congestió important en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Doncs déu-n'hi-do amb la situació que tenim a la xarxa viària catalana i aquests accessos a la ciutat de Barcelona. 10 quilòmetres encara de cua en aquesta autopista de P7 i també aquests problemes ja més a prop de la ciutat de Barcelona. En fi, que paciència a tots els qui estigueu conduint ara mateix. Va, moment d'obrir la tertúlia al matí a Ràdio Estel. Agustín Rodríguez, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per tornar a ser amb nosaltres. Milagros Pérez Oliva, com estem?
Bon dia.
Ben tornada. Oriol Marc.
Què tal? Molt bon dia.
Ben saludat, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
A veure, va, aquesta entrevista amb Salvador Illa, amb el cap de l'oposició. D'entrada, quedem-nos amb aquesta idea. El govern vol aprovar els pressupostos d'aquí a 2, 3, 4 dies.
Exacte.
La CUP li diu que no, que de moment no, Oriol Marc, però ella diu que amb ell no l'ha trucat ningú, malgrat haver dit, escolta'm, truqueu a la meva porta, que jo sí que em vull parlar.
Segurament no l'haurà trucat ningú de manera oficial, però em costaria d'entendre que no hi hagués hagut algun contacte informal, que de fet ell ha fet servir aquesta paraula, contactes informals. És veritat que la prioritat de Pere Aragonès és aprovar els pressupostos amb la CUP, perquè almenys en la primera votació pressupostària, que és la llei més important de l'any, vol revalidar la majoria de la investidura, però és veritat que el govern seria negligent si no tingués a punt un pla B, i aquest pla bé passa per, en el moment en què la CUP, si és que arriba el moment, diu que no, tenir preparat o afirmat el suport del PSC, que ja ha dit en reiterades ocasions que ja està més o menys disposat. És veritat també que l'aliança entre Esquerra i el PSOE a Madrid és sòlida, almenys a nivell d'estabilitat. Sabem que Esquerra no presentarà esmena a la totalitat dels pressupostos, i no només això, sinó que en funció de com vagin els esdeveniments hi haurà un sí en els pressupostos generals de l'Estat per part d'Esquerra. Per tant, la pota Esquerra-PSC-PSOE està ben afirmada, i sabem també que Junts, en cas que es doni la disjuntiva d'haver de triar nou soci, en cas que la CUP no vulgui avalar aquests pressupostos, doncs segurament tindrà més ganes de pactar-los amb el PSC que no amb els comuns, que sap que voldran tocar política fiscal. I hem escoltat aquí fa uns minuts Salvador Illa dient que el millor per la política econòmica actualment és no tocar els impostos, de manera que si aquest quadre acaba relligant, és possible que veiem el suport del PSC als pressupostos, ja sigui amb una abstenció al Parlament, sempre i quan Pere Aragonès no se'n surti a l'hora de pactar-los amb la CUP.
A veure, Milagros, va.
Bueno, jo crec que la CUP tenia una posició de diríem de força, precisament perquè era la pota del banc indispensable pel govern independentista, i per tant s'ha permès posar condicions, entre elles aquesta condició de la revàlida a la mitja legislatura. Jo crec que en aquests moments Esquerra Republicana està intentant que no sigui dita que és Esquerra Republicana la que trenca en la CUP, sinó que és la CUP la que posa condicions indispensables o inassumibles, però que a l'hora de la veritat jo crec que Esquerra Republicana ja li aniria bé poder pactar els pressupostos amb una majoria diferent que existeix, perquè hi ha una majoria alternativa, la qual cosa deixaria, desactivaria aquesta revàlida dels 2 anys. És a dir, jo crec que Esquerra Republicana, pactant els pressupostos amb altres forces polítiques, té l'oportunitat de desfer-se d'aquesta condició que li és molt onerosa en aquests moments.
Agustín.
Home, en primer lloc, destacar, diguem, el to del Salvador Illa, que ja ho ha demostrat en reiterades ocasions, aquesta mena de perfil de responsabilitat del PSC per posar-se, diguem, bé per aprovar uns pressupostos i donar una estabilitat al país, que és el que en aquests moments la gent demanda. El PSC, com bé deia en Salvador Illa, com a alternativa de govern ha de tenir sentit de país. Ho demostra ho ha demostrat amb l'entrevista i amb el seu posicionament en un moment en què es necessita, com deia, estabilitat i enviar sobretot al conjunt de la societat un missatge de tranquil·litat. I això és el que crec que aconsegueix. És a dir, si Esquerra finalment no arriba a un acord amb la CUP per pactar aquests pressupostos, el PSC es posa bé per, a més, jugar aquest paper, diguem, una mica capdalt, com a alternativa de govern, i a mi em sembla des d'aquest punt de vista una posició molt intel·ligent.
Clar, l'entrevista ha sigut llarga, jo crec que hem pogut anar tocant molts dels aspectes, vosaltres l'heu pogut seguir des de fora, segur que us heu pogut retenir més coses que jo que l'estava fent, per entendre'ns, que això acostuma a passar, però jo sí que m'he quedat amb tres idees, que és la primera de parlar d'error, no? Quan ha dit considero que és un error que no se m'hagi dit res, més enllà que després ell pugui dir si hi ha contactes formals o informals, ella ha fet servir 30 segons, no? Crec que recordar que m'ha dit, han sigut xerrades de 30 segons, que jo crec que és una idea important, és a dir, considero que és un error que no m'hagin dit res, i també aquesta part quan demanava coherència, no? Que jo li demanava si estarien lligats els suports aquí i allà. Aquí i allà vull dir els pressupostos generals de l'Estat i el pressupost català, no? I ell parlava d'aquesta certa coherència. Per tant, al final, per molt que públicament després el discurs vulgui desvincular una cosa de l'altra, es fa molt difícil pensar que un digui que sí aquí i l'altre digui que no allà. No?
És que es fa molt complicat, i fins i tot també en el cas de Junts, que recordem que Junts, al llarg d'aquests dos primers anys de legislatura a Madrid, ha estat molt enrocada en una posició més aviat negativa a l'hora d'afrontar negociacions amb l'Estat, i és veritat que aquesta vegada han presentat una esmena a la totalitat i han retret Esquerra haver regalat la tramitació dels pressupostos, però al mateix temps sabem que tant el conseller d'Economia Jaume Giró com la portaveu a Madrid Míriam Nogueras han estat en contacte amb el govern espanyol per primera vegada en dos anys. No sé si és una cosa que primer va trucar el govern espanyol a Junts o és que Junts es va posar en contacte amb els representants de Junts. Sí que és veritat, en tot cas, que si Junts aspira a ser un partit amb vocació central, amb vocació fins i tot hegemònica a Catalunya, si vol continuar el govern i recuperar la presidència de la Generalitat, en el context actual no es pot permetre gaire més imatges com les que es veuen cada vegada que reuneix la taula de diàleg sense representants de Junts. Una manera de recuperar centralitat és també tenir vies obertes amb la Moncloa. Si el PSC dona suport als pressupostos de la Generalitat, em costaria molt de veure que Junts no fes costat als pressupostos de Madrid, encara que fos amb el nas tapat.
No, jo de la part de l'entrevista que m'ha semblat interessant és quan, bueno, tot ha sigut interessant, però hi ha una part que m'ha interessat més, que és quan demana al govern de Catalunya coherència, en el sentit de que no tot és culpa dels altres, que també hi ha un marge de gestió per part del govern que és molt millorable, no? Quan ha parlat, per exemple, de la llei del cinema, o quan ha parlat del compliment de certs pressupostos i certs compromisos de govern que no s'han aplicat. És a dir, nosaltres també aquí a Catalunya estem bastant acostumats a que es facin grans declaracions de farem això, farem allò altre, i després vas a mirar en quins nivells està la renda mínima, en quins nivells està el tema de la pobresa energètica, en quins nivells està una part de la política social que s'anuncia com molt avançada i molt això, i després te n'adones que a l'hora d'executar-ho doncs hi ha molts problemes, no? I que no és tan eficient com hauria de ser, no? Llavors, des d'aquest punt de vista, penso que aquest és, aquí jo crec que és on es veu la importància de la política ben feta. És a dir, la política responsable comporta que tothom sigui responsable dels seus actes, i també que hi hagi una oposició que sigui responsable en el sentit de que la crítica que faci no sigui una crítica d'estralera, una crítica hiperbòlica, de que tot és un desastre, tot és no sé què, sinó que vagi a la concreció, que faci una crítica concreta de les polítiques concretes, perquè si no els ciutadans al final tenen un problema molt gran, que és que la política sempre queda reduïda a uns grans discursos de confrontació de cosmovisions pràcticament, però que no s'aterra a la gestió del dia a dia, que és la que afecta més a la vida dels ciutadans, no? Llavors és d'agrair que hi hagi, que els polítics facin aquest exercici de responsabilitat, i quan parlin de la tasca de govern, concretin, diguin què no funciona, què funciona, etc. No? I també que desmontin tots aquests tinglados ideològics, que dic jo, tinglados constructors del discurs polític, que és tirar per l'engròs, aquí a Catalunya anem malament perquè sempre és culpa de Madrid, diríem, no? Això és un plantejament que... I ell l'ha desmuntat bastant en bastantes coses.
En qualsevol cas, clar, jo posant-me en la pell del govern català, també, Agustí, com avui no et tinc davant i no et veig, qualsevol cosa tu aixeca la mà, eh? Vull dir, m'ho dius, si no us vaig donant pas. Però, clar, també és cert que Pere Aragonès segurament avui té més clar que mai que tindrà pressupostos, no? És a dir, al final ningú li ha dit que sí, però a diferència d'altres anys... El president de la Generalitat avui potser no sap amb qui els aprovarà, però pot tenir la tranquil·litat d'esperit que els aprovarà els futurs números catalans?
Bueno, si em permet, perquè estic lluny, ara tot just comencem les primeres passes d'aquest ball. És a dir, segur comencem els primers tràmits i els primers moviments, ens situem una mica en els escenaris. Cada un està jugant, òbviament, el seu paper, però en el primer trimestre de l'any 22 estic convençut que tindrem pressupostos. Bàsicament per una raó, tant els pressupostos que proposa el PSOE a Madrid com els que es proposen aquí tenen un gran escenari, que són les polítiques socials. I en aquest sentit em sembla que hi ha coincidència en quant a les mesures que s'han d'adoptar, que apuntava ara la Milagros també, no?, en determinades qüestions. I jo crec que això afavorirà un acord. Tot just ara, pues, escolta, el que és típic en política, és a dir, estem fent els primers moviments, cada un s'està postulant, cada un defensa les seves postures, però coincideixo amb tu, Pol, que el Pere Aragonès està absolutament convençut de que tindrà pressupostos. No pot ser d'una altra manera.
De fet,
la ciutadania no ho entendria.
Amb això estic totalment d'acord. A banda, ahir vam escoltar Jessica Albiach, líder dels Comuns al Parlament, dient que ells estaven completament oberts a pactar els pressupostos, no només a la Generalitat, sinó també als ajuntaments. Sabem que l'aliança també a Barcelona és prou sòlida entre Esquerra i el govern municipal, de manera que jo estic molt d'acord amb tu, Pol. Si jo fos Pere Aragonès, estaria relativament tranquil.
Dic des d'un punt de vista negociador, heu plantejat fins i tot, sí. No? Perquè al final tots estem aquí buscant, no? Qui li diu que sí, qui li diu que no. I normalment aquest debat té sentit, perquè el que està en joc són els pressupostos que existeixin. Però exacte. Aquesta variable, jo tinc la sensació, vist des de fora, que ara no hi és, no? És a dir, que hi ha el mateix joc polític, però la variable de que puguin caure uns pressupostos no està damunt de la taula.
Es faria molt estrany que ni tan sols es poguessin tramitar, com li va passar al govern de Carles Puigdemont el 2016, que és veritat que en aquell moment la CUP va avalar la investidura d'un president de la Generalitat i al cap d'uns mesos li va tombar els pressupostos i d'allà va venir el referèndum. Jo diria que no som en aquest escenari. El que passa és que en funció del soci és veritat que s'hauran de modular segons quines contrapartides. Amb la CUP sabem que són exigents, moratòria antidesnonaments, habitatge, salut, el posicionament de la Generalitat en acusacions contra manifestants independentistes. Segurament és més passar per la consulta del dentista això que no pas segons quines exigències que li pugui plantejar Salvador Illa o Jessica Albiach.
Milagros.
Sí, jo crec que la política s'està assossegant, no? Una miqueta.
Un puntet.
Cosa que els periodistes agraïm una mica, perquè aquestes tensions que s'han viscut en els últims anys desgasten molt i jo crec que també desconnecten a la ciutadania, perquè...
Correcte, amb això estic totalment d'acord, Milagros.
Sí, la gent és que ja no pot seguir segons quines picabaralles i quines, totes aquestes estratègies que tenen tres o quatre derivades i tres o quatre intencions amagades, i tot això no crec que sigui productiu. I jo crec que estem afortunadament entrant en una fase de més realisme, tant a la política espanyola com a la política catalana. Estic veient que les últimes setmanes, en el cas de l'escenari espanyol, el PP està perdent pistonada des del punt de vista de la incidència del seu discurs. Cada vegada té menys capacitat de condicionar els actors polítics. Ho estem veient en la negociació social, no? És a dir, les patronals, els sindicats. Ho estem veient en el tema de com les empreses responen o no al pla de la ministra Rivera per la transició ecològica. És a dir, no es pot mantenir un discurs d'oposició frontal a tot el que es fa, perquè no tot el que es fa està mal fet, òbviament. És a dir, cap govern ho fa tot malament, diríem, no? Llavors, des d'aquest punt de vista, jo crec que si poguéssim consolidar aquest tornar a certs paràmetres de la política, fins i tot, mira, en l'últim episodi que hi ha hagut de confrontació interna aparent, poso entre cometes, entre Unides Podemos o la ministra de Treball i el govern en relació a la reforma laboral. És veritat que la versió que en donem als mitjans de comunicació moltes vegades també està una mica esbiaixada pels nostres mateixos condicionants, que som... Els mitjans de comunicació tenen un biaix freqüent en tots els temes, que sempre tendim a agafar les coses per la part, per la punta que crema, diríem, no? I per la que crema i més, en tot cas, no? Llavors, nosaltres ja introduïm un biaix, però la manera com s'ha plantejat i resol la crisi de govern, si li podem de crisi, que jo penso que no ha sigut una crisi, del tema de la reforma laboral, és que el que hem vist és una actitud política. És a dir, ha sigut una crisi en el que s'ha abordat políticament, diríem. És a dir, la ministra de Treball ha sortit i ha dit hi ha discrepàncies obertament, és que és normal que hi hagi discrepàncies en un govern de coalició, perquè si no serien el mateix partit. Si són partits diferents és que tenen programes diferents i que s'han de posar d'acord en com apliquen aquests programes. Però ell ha fet una cosa que a mi m'ha semblat molt positiva, que ha dit sempre, bé, aquest és un govern i aquesta és una controvèrsia que existeix, és un govern de coalició, hi ha diferències que el president dirimeix, que és la seva funció, i nosaltres després obrarem en conseqüència, veurem, no? Però que i donant-li autoritat al president.
Sí, però en canvi, Milagros, és a dir, entenent aquest raonament...
I la resposta de Pedro Sánchez ha sigut política. Molt bé, reunim-nos, reconeixem que tenim diferències i veiem a veure què podem fer. Bueno, si tots els conflictes que hi hagués en les coalicions, en els governs, etc., es resolguessin d'aquesta manera, que és diàleg polític el més obert possible i el més transparent possible, diríem, no? I que, perquè, clar, fins ara hi ha hagut molt de por, molta por per part dels actors polítics a que qualsevol petita discrepància és magnificada com una cosa anormal. Constantment estem dient que les coalicions estan a punt de trencar-se, el govern a punt de caure, etc. I no és veritat, estem veient que no és tan veritat, no?
Sí, no, però que en canvi, per exemple, això traslladat a la discussió sobre els pressupostos a Catalunya, aquests estibantors entre Esquerra i la CUP, en canvi, no se'ls dona aquest marge. És a dir, sempre se la situa en el pitjor escenari possible, no? És a dir, que es defensa la capacitat, i també en el govern català, entre Esquerra i Junts per Catalunya, no? Es dona per fet que en una coalició és normal que passi això, però que en canvi és un dalt a baix, diguem-ne, que després amb un partit amb qui també has pactat la investidura no puguis arribar a un acord pels pressupostos, no? Que també és la pressió la mateixa que se li trasllada a Esquerra a Madrid, per entendre'ns, amb el pressupost general de l'Estat. Vull dir que a vegades no sempre s'acaba fent la mateixa... L'equilibri, diguem-ne, no s'acaba situant en el mateix nivell, per entendre'ns, no?
És que això és una mica així, i també és veritat que la CUP sempre ha sigut un soci peculiar pel govern.
Sí, tenim un historial.
Perquè els seus mecanismes de decisió són diferents als dels partits tradicionals. Sabem que s'hauran d'activar totes i cadascuna de les assemblees territorials si en algun moment el govern els passa el paper definitiu dels pressupostos, i sabem que tot això es votarà en uns organismes que no són precisament el Parlament i s'han de respectar aquests temps. I no funciona tot tant amb cúpules com pot funcionar, per exemple, l'episodi que desgranava ara molt bé la Milagros de la reforma laboral, però al final acaben parlant tres persones, que són tres persones amb molta representativitat. El vot dels diputats de la CUP al Parlament no el decideixen ells en plena consciència, sinó que són delegats de segons quines assemblees, i per tant això sempre fa que aquesta negociació sigui un puntet més delicada del que ho és en altres àmbits com el Congrés dels Diputats o fins i tot en altres partits del Parlament.
D'aquí uns minuts ens acompanyarà en directe en aquest programa l'Alba Alfajeme. L'Alba Alfajeme és una psicòloga experta en violències masclistes. Amb ella volem parlar de tot el que s'està posant damunt de la taula a partir d'aquesta violació, aquesta agressió brutal que va patir una noia de només 16 anys a Igualada. Després de parlar amb ella tindrem temps de parlar una mica de la societat que som, de la societat que tenim i del que permetem i del que no permetem. Sí que és veritat que abans hi ha una informació que està sortint aquest matí, veig que la recull ja a aquesta hora TV3 d'una banda, la porta també el periòdico de Catalunya de l'altra. És aquesta. Un projectil de foam seria la causa de la segona pèrdua d'un ull d'un jove a la plaça d'Urquinaona. Això ho conclou un informe de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya. Per tant, estem parlant de l'Institut Forense Legal de Catalunya, que conclou que les ferides que presentava aquest jove de 18 anys eren... fruit de les mobilitzacions post-sentència del 2019, són compatibles amb l'impacte d'un projectil disparat pels Mossos d'Esquadra. Estic bastant convençut que la notícia portarà cua, perquè els Mossos d'Esquadra estan en l'ull de l'huracà polític, perquè el Parlament de Catalunya s'hi acaba de constituir aquesta comissió en la qual s'ha de fer una avaluació de com funciona el cos i de si el model policial a Catalunya ha de canviar. La Dolors Sabater, si no m'equivoco, serà la...
Dolors Sabater és la presidenta de la comissió.
La presidenta, i això coincideix amb aquesta notícia d'aquest matí, un projectil de foam llançat pels Mossos d'Esquadra a l'octubre del 2019 és compatible amb la pèrdua d'aquest altre ull per part d'un jove en aquells moviments. Això, Oriol, tornarà a situar des de ja mateix els Mossos d'Esquadra enmig de la tempesta política.
Seguríssim, i a banda jo diria fins i tot que no seria descabellat interpretar que la negociació dels pressupostos d'això se'n parlarà, perquè les demandes de la CUP, que dèiem abans, habitatge, fiscalitat, ús de la brigada mòbil en desnonaments, més polítiques de salut, un dels acords d'investidura que hi ha recollits en el pacte Esquerra-CUP és precisament estudiar canvis en el model policial i una moratòria en l'ús de les bales de foam, de manera que això donarà més arguments a la CUP per fer-se fort en la posició de revisar el model policial. És veritat que Esquerra, que en anteriors ocasions potser havia estat més beligerant amb segons quines actuacions dels Mossos, una de les derivades del seu viatge més institucional i derivat, per descomptat, d'ocupar la presidència de la Generalitat, també passa per una posició més defensora dels Mossos, malgrat que el conseller Elena no és precisament un conseller que porti un bat com feia Felip Puig en aquella memorable caricatura del Polònia, és una cara més amable, demana als Mossos, i així ho ha fet explícitament, que no tinguin por del debat polític, però al mateix temps els Mossos sabem com actuen, sabem que tenen ganes de defensar les seves actuacions, i així es veu cada vegada que hi ha mobilitzacions o que parlen els sindicats, de manera que aquest projectil impactarà no només en la negociació dels pressupostos, sinó també en quin model policial es tria en aquesta comissió parlamentària, que n'estic convençut que portarà molta cua al llarg de les properes setmanes, sobretot perquè la presideix la CUP, que tanmateix quan l'oposició critica que la CUP presideixi aquesta comissió, que la CUP presideixi la comissió no vol dir que tingui un vot de qualitat, simplement vol dir que la presidenta de la comissió és de la CUP, no vol dir que tot el que digui la CUP passarà per l'aro de la comissió, tot el contrari, totes les votacions seran per majoria i la CUP simplement en té la comissió, que és un fet més simbòlic que no pas efectiu.
I que hi haurà en qüestió, evidentment, aquest model policial, i una de les coses que s'ha discutit és l'ús d'aquestes pilotes de foam, que en principi havien de substituir les pilotes de goma perquè no passés justament el que aquest informe de l'Institut de Medicina Legal estaria certificant, Agustí.
Home, jo crec que aquí hi ha un, si em permeteu, un error de fons, que és no es pot estar qüestionant permanentment a la policia de qualsevol país. Els professionals de la seguretat estan formats, saben com han d'actuar, i puntualment, òbviament, es pot produir un error. I si es produeix un error, aquest error ha de ser analitzat i prendre les mesures adients per subsanar-ho. Evidentment, ningú desitja que a les manifestacions es produeixin aldarulls, però posem també a l'escenari, diguem, d'aquells dies de les grans manifestacions a Barcelona, que per una banda tothom s'escandalitzava del que estava passant a Barcelona i, per una altra banda, estaven d'alguna manera determinats sectors criminalitzant les actuacions policials. Per tant, no podem posar en el focus de manera permanent els professionals de la seguretat, tot i que, òbviament, han d'estar subjectes a una actuació adient i a una actuació plenament reglamentada. Però no podem posar la policia en el focus i posar la policia com els agressors, diguem, en determinades situacions, crec jo.
Jo crec que les actuacions... A veure, les policies, quan hi ha problemes d'ordre públic, sempre la seva actuació sol ser discutida, en el sentit de que, bueno, són situacions conflictives, són situacions en les que es porten els manifestants, si busquen, com s'ha buscat moltes vegades, hem vist a la ciutat de Barcelona cremant contenidors, etc, busquen aquesta notorietat o busquen aquest efecte, impacte mediàtic, diríem, doncs clar, aquí es produeix una situació una mica complicada de gestionar. Ara bé, el que és bastant, des del meu punt de vista, curiós és observar que en pràcticament tots els casos que hem tingut de judicialització d'aquestes actuacions, el que ens hem trobat és que les acusacions contra els nois que estaven, tant per una policia, tant pels Mossos com per la policia, que altres policies, no estava prou sustentada. És, per exemple, el cas del fotògraf Albert García, no? És a dir, el testimoni, tota la causa...
O
sis dels nous, això anava a dir. Sis dels nous acusats, dels nous de Lledoners. Què ha passat? Que aquí hi ha hagut uns informes policials que són els que han sustentat l'acusació, que no estaven prou fonamentats. En el cas de l'Albert García, el mateix jutge diu no hi ha ni una sola prova. És més, el defensat ha tingut d'anar a buscar les filmacions dels mòbils dels companys que demostren que més aviat el que va passar és que ell estava obtenint unes imatges d'una actuació policial molt discutible, d'un abús policial, i que llavors, precisament perquè el van sorprendre captant aquestes imatges, hi ha hagut tota la causa. El patiment personal i psicològic que representa tenir l'espasa de Damocles d'una causa judicial per un delicte que també penso que està desproporcionadament castigat, perquè en el cas dels nou de Lledoners, una petició fiscal de 7 anys o de 3 anys per una cosa no té cap sentit. Però això implica un patiment, perquè ja veiem que en la justícia espanyola una mica els veredictes són una mica loteria. La història de la justícia invita a pensar que estàs una mica en la loteria de veure quin jutge te tocarà i quin tribunal te jutjarà,
no,
diríem.
La justícia pot ser cega, però si és bòrnia, llavors sí que tens un problema.
És pitjor, diguem, llavors és pitjor. Per tant, jo crec que és sa que es discuteixen aquestes coses. Però per mi no és tant el model policial en el sentit que també s'ha de discutir si s'ha d'utilitzar FOAM o no, si s'han de buscar maneres de controlar l'ordre públic, que és veritat que l'ordre públic s'ha de controlar, és a dir, no podem deixar que es cremi la ciutat, això és evident. Però com ho fem per evitar que es cremi la ciutat? Aquesta és una altra qüestió. I això ha de ser possible discutir-ho al Parlament i els Mossos no s'han de sentir qüestionats pel fet que la ciutadania discuteixi sobre els models d'ordre públic. Però per mi, en aquests moments, és més impactant l'altre aspecte, que és aquest aspecte de que, jolín, l'informe policial i la veu del policia té, per llei, òbviament, perquè té presumpció, són l'autoritat i té la presumpció de veracitat. Molt bé, però estan fent un mal ús d'aquest presumpció de veracitat. Ho vam veure ja, cuidado, recordeu el cas de l'empresari aquell que va morir al Raval en una actuació policial.
Pedro Benítez, no?
Exactament. Que hi havia un àudio que es veia que aquell home s'estava ofegant i la versió policial, l'atestat, des de luego, no reflexava el que les imatges dels veïns van captar. I després, els informes i policials que van fer per la causa judicial també eren un falsejament de la realitat. Si una policia es permet falsejar la realitat, cuidado, que estem parlant de coses molt serioses, eh?
Totalment. I si a banda, aquí crec que el qüestionament dels Mossos també ha vingut per part de... Això és inèdit, d'institucions governamentals. És a dir, quan s'han tingut presidents de la Generalitat o membres del govern que han demanat a la ciutadania que sortís al carrer, que apretessin, com va fer l'expresident Torra amb els CDRs, i després envies els Mossos d'Esquadra de Baracet amb la Policia Nacional Espanyola a reprimir aquestes mobilitzacions, home, doncs podríem dir que la coherència brilla per la seva absència i hi ha hagut una determinada por de l'independentisme, sobretot de la seva cúpula o determinats sectors de la cúpula de l'independentisme, de també reprovar algunes actituds de manifestants que segurament no són del tot idònies per no entrar en contradicció amb els postulats que es defensaven a l'hora de demanar que anessin al carrer. I això ha fet que de retruc els Mossos se sentissin sols i llavors el còctel és perfecte. Sabem que els Mossos no sempre han actuat bé, que s'han de revisar les seves actuacions perquè com a policia democràtica han d'estar al servei tant del govern com del Parlament com de la ciutadania, però també sabem que l'independentisme, segurament també perquè és presoner, en certa manera, de la CUP, no pot avalar segons quines actituds i ha de fer veure que, a vegades, fiscalitza més els Mossos del que hauria de ser.
Passa que, clar, estem parlant d'un cos de Mossos d'Esquadra en el qual, per exemple, el major Trapero, a qui han restituït després del judici, i que fos absolt, etc. Ell va explicar en seu judicial que tenia preparat un pla per detenir el president de la Generalitat en cas que hi hagués una declaració independent. Vull dir que La gent que ara qüestiona si els Mossos, no, quan es qüestiona si haurien d'actuar o no en per què no han d'actuar en manifestacions o en independentistes, si els propis Mossos ja tenien un pla per detenir el president de la Generalitat, totalment. No?
Per tant, la pregunta és, com un govern independentista té al capdavant de la policia algú que està disposat a arribar fins al final per aturar un pla per fer la independència? És una pregunta més pels governants que no pas pels Mossos d'Esquadra.
En qualsevol cas, el que sí que és veritat és que el que una cosa no pot tapar, ho dic a Agustí perquè tu feies un plantejament, no? Que deies no s'ha de posar sempre els Mossos d'Esquadra en qüestió, no? Evidentment que no hi poden ser, però segurament també és cert que el que sí que s'ha de qüestionar és quins són els mecanismes que tenen per treballar, no? Perquè la qüestió de les pilotes de foam, per exemple, de les boles de foam, es van acabar aprovant justament per evitar el que sembla que estarien produint i el que hi ha certificats mèdics que avalen que ha passat. Aleshores, també és veritat que no cal qüestionar els Mossos d'Esquadra, però sí o com utilitzen o quin material estan utilitzant, bàsicament, perquè les bales de foam es van autoritzar al Parlament de Catalunya per eliminar les pilotes de goma. Correcte. Per evitar que es buidessin ulls. I ara el que tenim són informes que van sortint, no? Aquest seria un altre cas, d'una bola de foam, una bala de foam, que fa el mateix que una bola de goma, per entendre'ns, no?
Sí. Estic d'acord amb el que tu dius i òbviament, si es demostra que hi ha informes irregulars, això, evidentment, ha de ser punible i, per tant, s'ha d'analitzar i jutjat si arriba el cas. Però vosaltres posàveu algun exemple i jo us poso un altre. Recordem que en els aldarulls del 17 va haver un intent de cremar un vehicle amb agents a dintre. Mm-hmm. És a dir, quan es produeixen situacions greus, d'aldarulls tan greus i tan bèsties com els que vam viure a Barcelona, òbviament es produeixen situacions que el comú dels ciutadans no desitgem ni volem, però són per amb dues parts i el que no podem fer és criminalitzar només a una, no? I jo entenc que les actuacions sobre el terreny amb manifestacions d'aquesta mena o amb aldarulls d'aquest tipus, doncs són molt complexes de gestionar i produeixen situacions indesitjables per amb dues parts, no?
A veure, va, aquest matí us explicàvem una notícia, que és que ahir a la tarda, a les 6, un pres es va fugar a Figueres. La policia el portava a l'hospital, el portaven emmanillat, en sortir del cotxe emmanillat van empentar els agents, va marxar corrent i des d'aleshores els Mossos d'Esquadra l'estan buscant, també amb helicòpters, per tota la zona de Figueres. En principi el missatge és que no es tracta d'un delinqüent perillós, però evidentment hi ha un delinqüent que era a la presó i que anava al metge i que està fugat des d'ahir a les 6 de la tarda, són les 10 del matí, i el continuen buscant. Altres coses que passen, també en relació amb els Mossos d'Esquadra. Detinguts 7 dels nois i noies que van participar en els aldarulls de la festa major de Tiana i Montgat. Recordareu aquelles imatges dels joves que es van afrontar amb la policia, que de fet la van fer fora, no és que la perseguissin, sinó que van fer fora els agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra. Doncs aquesta hora us podem dir que han detingut 7 persones vinculades amb aquells aldarulls. L'Alba Fajem ens està esperant ja al telèfon. Faig un minut de pausa per la publicitat i parlem amb ella. La brutal agressió sexual que va patir aquesta noia de 16 anys a Igualada ha tornat a posar damunt de la taula moltes qüestions i algunes dades que són realment esfereïdores. En diré una. Més del 50% de les dones europees deixa de fer coses per por a patir una agressió sexual. La meitat de les dones a Europa a dia d'avui encara deixen de fer coses per por al que els pugui passar. Ara hi entrem.
Ràdio Estel. Amb la pandèmia, més de 800.000 persones han hagut de recórrer a les entitats socials. Durant aquest temps, hem acompanyat les persones en situació vulnerable, oferint suport en habitatge, treball o alimentació. Érem necessàries. Ara som imprescindibles. 3w.somimprescindibles.cat.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al
al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0.
Aquest matí us hem explicat que els Mossos d'Esquadra estan pendents de poder prendre-li declaració a la noia de 16 anys que aquest cap de setmana ha patit una brutal agressió sexual a Igualada. Un camioner la va trobar inconscient al matí després de la nit de la Castanyada. Els Mossos d'Esquadra estan també revisant o han revisat les imatges que han pogut de les càmeres de seguretat del polígon industrial on haurien ocorregut els fets per intentar detenir la persona o persones que haurien pogut participar d'aquesta agressió sexual, perquè els Mossos, per la informació que han pogut recollir fins al moment, no descarten que es pugui tractar d'una nova agressió sexual múltiple. L'Alba Alfajeme és psicòloga especialitzada en violència masclista. Senyora Alfajeme, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí uns minuts. Què reflecteix que ens estiguem trobant a aquestes alçades una altra vegada amb un cas de la brutalitat que implica aquest cas amb una noia menor de només 16 anys?
A veure, el que implica és que estem començant a prendre consciència de que això no són casos aïllats, sinó que tenim un problema estructural com a societat. Sabem que les violències sexuals ara mateix els estem donant visibilitat, però és que era un problema estructural que teníem que històricament no se n'havia parlat, s'havien silenciat. De fet, sabem que únicament es denuncia un 10% de les situacions de violència sexual que es donen. Per tant, el 90% de situacions que tenen a veure amb la violència sexual mai són denunciades. I crec que això és molt important posar-ho sobre la taula, perquè no és que les dones no vulguin denunciar, sinó que es troben amb un sistema que els hi posa molts frens, ja sigui, per exemple, amb una desconfiança absoluta en un sistema judicial que en moltes ocasions les posen elles en tela de judici, no? I dubta en moltes ocasions del seu relat. Per altra part, també, perquè tenen por a que siguin titllades, a que siguin estigmatitzades, a que quedin de per vida, no? Etiquetades amb allò de, bueno, és que tu, com que et van violar, a partir d'allà ja no tornaràs mai més a ser la que eres. I també una por, evidentment, a represàlies per part dels autors, no? Els agressors. Per tant, jo crec que aquests casos tan extrems posen sobre la taula, són a la punta de l'iceberg, d'un problema que, com molt bé deies tu, té unes arrels estructurals en el sentit que tot això també es construeix sobre la cultura de la violació, que té molt a veure amb aquesta por que tu feies referència al principi, no? Avui en dia encara les dones deixem de fer coses per por a patir una situació de violència sexual. Les dones no ens sentim segures perquè com a societat vivim en una societat patriarcal en la que d'alguna forma se'ns educa amb la idea de que pot ser o és probable que t'acabin agredint sexualment, no? I això és un problema amb majúscules, no?
Clar, i segurament perquè socialment tampoc volem afrontar aquesta realitat, no? Perquè, és a dir, si durant el 2020, per exemple, es van presentar una mitjana de dues denúncies al dia, crec que ahir la consellera Catalunya parlava de fins a tres situacions diàries, i clar, si això és només la punta de l'iceberg, vol dir que al final la societat està molt corcada d'arrel.
Absolutament, aquí està el tema. El problema és que les arrels estan absolutament, com molt bé dius, corcades, perquè d'alguna forma hem naturalitzat moltes situacions de violència sexual. Per exemple, aquest cas d'aquesta brutal agressió, quan hi ha una clara forma de violència extrema, violència física, no? Aquí, doncs, la major part de gent no té dubtes, la major part, eh? La major part de gent no té dubtes amb la condemna, però hi ha moltes altres situacions de violència sexual que, per exemple, tenen a veure, doncs, amb moments en els que les dones, doncs, o estan sota una substància i, per tant, parlem de submissió química, o, per exemple, violència sexual en la parella, o en les primeres relacions que tens amb alguna persona, tot això forma part de les històries de vida de les dones. I tot això no ens han ensenyat a identificar-ho, no? I, per altra part, hi ha un element clau, quan tu parlaves d'aquest element, no?, d'aquesta societat corcada, que és que quin tipus de masculinitat també tenim, perquè si tenim tants milers de casos de dones que expliquen situacions de violència sexual, què passa a l'altre costat, no? Quin model de masculinitat estem oferint i per què hi ha tanta impunitat davant les situacions de violència sexual.
Sobretot perquè, per exemple, a partir del que ha passat aquest cap de setmana, no?, a Igualada, i quan els mitjans fèiem el relat de les circumstàncies que l'havien envoltat, en lloc de focalitzar-nos en per què un noi o nois o home o homes han pogut actuar d'aquesta manera, hi ha qui es plantegi què fa una noia sola tornant de festa per un polígon industrial de nit, per exemple, no?
Això. Aquí això és absolutament indignant, no?, perquè te n'adones altre cop, com sempre, la responsabilitat segueix caient sobre les dones, no? La culpa. Què has fet tu perquè et passi una cosa així? Perquè nosaltres, d'alguna forma, ja t'hem dit que si no trenques determinades normes, és probable que no et passi res, no? Però és que la realitat és que més del 80% de les situacions de violència sexual es donen en entorns de confiança. Per tant, ara sí que veiem aquestes situacions de violència sexual en espai públic, per exemple, en entorns d'oci, però hi ha moltes situacions que no tenen a veure amb si tornava o no sola a casa, però se'n segueix dient: vas dir clarament que no? O l'últim cas, per exemple, no?, d'aquella violació múltiple que es va fer al judici, el cas de Manresa, després de que la dona explica tot un relat esfereïdor de la situació de violació que va patir, el primer que li pregunta a l'advocada és si realment va tancar amb força les cames, no? Vull dir que realment tenim un problema tan bèstia de no entendre el que hi ha aquí al darrere i deixar de culpabilitzar les dones, que això fa que moltes dones no expliquin el que els ha passat per por que se les assenyali. I no únicament això, també tenim un problema a l'hora d'explicar